Vam veure El Salvador.
Vau poder veure?
Sí, sí.
Jo el vaig veure abans, quan a dintre la Model, que ens vam poder colar.
Però tu vas poder entrar a dintre la
Model? Vam entrar a dintre, ara no recordo bé si era allà al pati o què, però hi havia... Érem tres, i el vam veure encara que no l'havien col·locat bé. Clar, com el Garrot Vil trenca, jo recordo aquesta imatge, que a vegades em desperto la nit, vull dir, pensant-la, al cap així. Després jo crec que ja no era abans de Montjuïc, era abans que sortís de la Model. Mm. Alguns va obrir la caixa i ho vam poder veure. Després allà a Montjuïc ho devien arreglar, perquè la imatge era terrorífica amb el cap així.
No, Magda, perdona, Imma.
No, digues.
Magda, te'n va preguntar quan la Imma Puigantic feia la referència de... Crec que en el relat públic no s'ha aconseguit. En el relat judicial, no. Quines possibilitats hi ha, o en aquests 50 anys, com ho has vist tu, de les possibilitats que hi hagi un, no sé exactament què, si una revisió de la sentència, si una revisió del procés, si...
La jutge Salvini d'Argentina ho va intentar i ha dit, i ho declarava abans d'ahir o així, que no s'ha pogut anar més endavant perquè l'estat espanyol ho ha evitat. Ho ha evitat de quines maneres? S'han aplicat l'amnistia a l'any... Jo sóc amnistiada del 77, com la lluita antifranquista, i que no, van amnistiar tothom. Primer van donar un indult, després van amnistiar a tothom, inclús els de violència, perquè hi havia molts presos d'ETA i tot això. I van amnistiar. I llavors, clar, ells diuen que com aquella amnistia no exclou a ningú, que ja estan amnistiats els torturadors i tot això. Clar, llavors és estan o no estan, està prescrit o no, però els delictes contra la humanitat, i jo entenc que un cas com El Salvador és contra la humanitat, les tortures són delictes contra la humanitat i no hi ha temps, no prescriuen i no poden entrar a cap amnistia. Però bueno, han cridat a declarar la jutge Salvini i el Martín Villa, per lo de Victòria, han cridat a declarar, me'n recordo aquell torturador Billy el Niño, que ja no en parlarem malament perquè és mort, però que jo havia visitat molts presos que havia torturat ell, vull dir, el clàssic torturador, que era clar, i bons, quan la jutge Salvini enviava aquí a l'estat espanyol que a veure que li prenguessin declaració, que li diguessin d'anar a declarar, o que la Salvini es venia si calia, vull dir, ho feia, però ja li van dir que no, que estava amnistiat. I de fet algun jutge que ha volgut tirar endavant això, no li han deixat, i tots els jutges diuen no, per l'amnistia, passa que la nova llei...
Sí, l'amnistia del 77 el que fa és posar terra al damunt d'això, ja no cal
clar,
que en debatem, en parlem més...
Jo vull dir molt clar que l'amnistia vam lluitar moltíssim per tenir-la i que estàvem encantats de l'amnistia i que anàvem a rebre els presos i que eren els nostres presos, o quan dic els nostres presos em refereixo en general a la gent antifranquista, no d'un lloc
sí, o d'altre, sí.
I per tant estàvem encantats amb l'amnistia. No va ser fins anys després que ens en vam adonar que també se l'havien aplicat ells. Llavors ningú va veure, ara aquí, mira, no. I teníem l'amnistia, la gent va sortir, tots contents. I ara doncs, ha passat això, que l'amnistia ens ha anat a favor d'ells. De totes maneres, la nova llei que hi ha ara de memòria, em sembla que és
memòria
el 22, ha obert una mica el camí. I podria ser molt difícil. Ara
podria ser quin camí? És a dir, una revisió de la sentència o del procés judicial?
Bueno, més la revisió, o dir potser que s'obrís alguna declaració, o dir que...
Perquè des del punt de vista judicial... aquell judici a Salvador Puigantic?
Bueno, jo és que per això em fa gràcia alguns...
No té
que ara
cap.
La ciència jurídica llegia avui, i un que havia tingut... La ciència jurídica en aquests casos, en què ja s'ha decidit matar, la ciència jurídica, jo en tinc una miqueta perquè porto molts anys, no serveix absolutament per res. Van incomplir tot. Primer inclús el van executar a Garrot Vil, quan el Codi de Justícia Militar deia se passarà el reo por las armas, que vol dir fusellament. I això no van complir ni això, que és, d'acord, és matar-lo igual, però és molt més humillant i pitjor el Garrot Vil, potser confusió. No ho sé, perquè per mi és horrorós les dues coses, no? Però no van complir absolutament res. Però anant a el que és les proves d'un judici, que tu em preguntaves, en qualsevol judici civil, militar, del que sigui, no hi ha cap prova que la pistola del Salvador matés en el policia Langües Barragán, que jo el coneixia bastant perquè era el que em tocava a mi, que em venia a portar les multes, la retirada de passaport i tot això. Suposo que estava destinat a una comissaria d'allà a prop, no? I llavors, clar, a veure, en el judici, que va durar un dia, però unes hores, no?
6 hores en dues penes.
Exacte, 6 hores. Jo a vegades dic 3, dic que no, que em passo, que són 6, però un judici amb mort. Avui dia, en democràcia, amb tots els efectes, però en democràcia, que estem acostumats que els judicis duren dies, i ja assenyalen un dia, un mes, un altre, no. Ho feien el mateix dia, pim, pam, fuego, i mai millor dit, sobretot quan era un fusellament. I llavors, clar, les proves són bàsiques, perquè és que matar una persona, i la prova fonamental era la prova balística. La prova balística ens podia haver donat si realment la bala del Salvador havia matat o no, perquè el Salvador no va fer cap atemptat, ni va anar a matar ningú, ni res de
no,
res.
No, van a detenir, no? I va
un encontronat, de... exactament. El van, no, no, el van, els seguien, perquè ja feia temps, ells no ho devien saber.
Sí, però deixa'm parlar una cosa. Si realment éreu tan perillós, no? Com és que el van anar a detenir? Sense manilles? Perquè si haguessin portat manilles no hagués passat res del que va passar, perquè tu, eren molts, eren 3 o 4, l'agafen la manilla i s'ha acabat, però com que no tenien ni manilles i era tan perillós, com és que no portaven manilles? Vull dir que hi ha moltes contradiccions.
Bueno, això sí, i a més va haver un tiroteig, perquè ells anaven, em sembla que 3 o 4, 3 segur, perquè la nit que els van detindre, jo estava al juet de guàrdia, però el Salvador no venia ell perquè el van portar al clínic perquè ell estava ferit, clar, també. Se'n venien els altres. Aleshores, clar, va haver un tiroteig, i és bàsic dir, ell no havia anat a matar ningú, el que es van defensar, efectivament, i llavors a veure si la bala del Salvador havia anat, o jo tinc la plena convicció, després d'anys, d'haver-ho mirat, d'haver-ho insistit, d'haver parlat amb tot, que no va ser la pistola del Salvador qui va matar el policia, però la cosa és que van primer estava el policia al clínic també, però després se van endur a fer l'autòpsia en una comissaria de policia. Clar, és que no cal que em diguin res més, perquè clar, si ho feien al clínic, els metges pues, treien la bala i es podia veure una prova relativament fàcil que ja es feia llavors, a veure si realment aquella bala de quina pistola havia... Però ells sabien, ho tinc claríssim, hi havia notes clandestines que s'havien passat, perquè si no fas lo normal, llavors, ara és a la Ciutat de la Justícia, em sembla, però llavors era el clínic, els que hem tingut la desgràcia de tenir que anar allà a veure un familiar, una amic que l'han tingut que fer l'autòpsia, al clínic, i el van treure, van al clínic, el van treure del clínic i ho van fer. Això és insòlit, absolutament, però absolutament, inclús si hagués sigut un jutge civil, que no sé si no haguessin pogut dir, escolti, que això no, que l'altre, però clar, estava decidit, perquè heu parlat dels temes i no vull insistir, però va haver-hi un discurs, els que sabeu que feu també de política, el 12 de febrer va fer un discurs a l'Àries Navarro, que va ser l'espíritu...
L'apertura.
Ah, exacte, jo pensava això. L'espíritu del 12 de febrer i va fer un discurs, jo el vaig sentir i vaig dir, ja està mort el Salvador. D'aquell discurs, més inclús... que el que venia del carrer, era com dir, ha passat això i ara, a partir d'ara, no s'abrirem, o si tal, jo pensava, ho va dir perfectament, no sé si tu recordes el discurs, bueno, però el to, no calia sentir-ho tot, no calia, sí. I llavors ho teníem claríssim, encara que l'esperança, com molt bé deia ella, la seguíem tenint, però jo el 12 de febrer ho vaig sentir pel Salvador, perquè si no, molta, no m'importava gaire el que deia aquell senyor, però ho va dir ben clar.
Imma, per acabar, i després, si algú vol fer algun comentari o fer alguna pregunta, evidentment pot fer-ho, us heu tornat a creuar, després de 50 anys, en algun moment, amb alguna de les persones o que hi van intervenir o que van estar vinculades amb la...
Hi ha un advocat en exercici del meu col·legi que exerceix, ara no sé si és jubilat fa un any o dos, però hi ha un d'ell, el que va fer la sentència, a veure, el tribunal militar no són juristes, són uno de cavalleria, l'altre infanteria, l'altre... I llavors només hi ha un que és el jurista. I en aquest cas era un advocat en exercici que va fer la sentència i segueixen exercint.
El Carlos Rey.
El Carlos Rey, no volia dir el nom, el seu company de...
Ai, sí, sí, jo sí.
Tu sí, bueno, ja, com ja sabia que el diries tu, no he volgut intervindre més.
Però tu sí que te l'has trobat, llavors, evidentment.
Sí, clar, el Col·legi d'Advocats l'hem vist i ara figura que és un company i tal, i fa una mica d'angúnia, sobretot els que, no dic per la família o per l'Oriol, però per els que ho vam viure molt de prop. Per això passava sempre, tots els Consells de Guerra en 5 al tribunal, no? I bon jurista només un. Podia ser casualitat que n'hi haguessin dos, però el que feia la sentència hi va ser ell, no només que estés allà, sinó que ell, el jurídic militar, que és el que va redactar la sentència, o sigui que...
I la família, l'heu trobat, aquesta persona, o qualsevol altre vinculat? Mai?
No.
No els heu vist mai?
No, el que sí que hem trobat és un funcionari, però el que... A veure, el funcionari que tenia el Salvador, que primer el putejava molt perquè com que era un assassí i havia matat un company seu, doncs esclar, aleshores adoptava malament, però arrel de les converses amb el Salva va anar canviant completament i fins i tot feia coses que no podia, per exemple, passar-li la ràdio quan no podia, que estava, tenia d'estar sol i sense comunicació i tal. Vull dir que amb aquest sí que l'hem vist després.
Imma, tu creus que ell... des del punt de vista de la ideologia que tenia, el fet d'haver-se convertit en un símbol, perquè és un símbol.
Sí, cosa que ell no volia.
Clar, no hagués volgut, diguem.
No, perquè això ho va dir-ho d'entrada ja, que no volia ser ni un màrtir, no sé què, vull dir que amb això no volia,
sí, però... és una cosa que era ideologia pura.
Sí.
Nosaltres som, no, revolucionaris, però no volem ser símbols ni màrtirs.
Sí.
Banyos, no sé si volies fer algun comentari, sí, o algú volia fer.
Enllaçant amb això, no? Que parlem, i amb raó de la mort i l'execució, però a mi m'agradaria saber una mica de la seva vida política, és a dir, com es va polititzant, com entra el Mil o com funcionava el Mil, i si tenia amb vosaltres converses d'aquesta mena, o veieu realment la seva politització. Perdona, perquè, clar, tu ho has dit molt bé, era un revolucionari.
Sí, sí.
Era un revolucionari.
No, que es posava en política, no, diguéssim. A nivell de converses, de tal com estava el país i això, moltes discussions, amb això moltes, i havíem parlat moltíssim, perquè sobrevivia a casa, perquè ell va voler marxar de casa i no tenia un duro, i jo ja vivia fora i li vaig dir, pues vine a casa, i aleshores va venir a casa. Però a les nits, quan decidí, jo suposo que quan es va posar amb el Mil, que ens ho va dir mai, evidentment, perquè aquella època no es podia dir, ens protegia a nosaltres, vull dir, no, però jo a les nits el sentia com cridava, estava nerviosíssim, perquè suposo que estava decidint sí o sí, o sí o no. Clar. I estava super neguitós, o sigui, de dia estava més, era un tio molt alegre i molt divertit, i en canvi estava seriós, parlava poc, el veies estrany, i a les nits somiava tant, i que tio li passava alguna
cosa. I dormit cridava, no?
Dormit cridava, sí. I no es va decidir actuar, diguéssim, fins que la meva mare tenia un càncer galopant en aquella època, horrible, bueno, ara també és horrible, i no es va decidir actuar fins que la mamà es va morir.
Clar.
A participar.
De
les accions. Una darrera. Avui què fareu, les germanes?
Avui fa molts anys, part dels 50 anys, fa molts anys, sempre dinem junts, tots. Sempre estem juntes, perquè és que no podem estar separades.
Si el 2 de març per vosaltres és un dia que,
sí, sí,
que està fixat, sigui, sí, el dia que sigui, sí, dineu juntes.
Dinem junts, sí. Bueno, quan treballàvem era més difícil.
Oh, clar, clar.
Però sí, sempre estem junts. I ara, per exemple, les meves germanes estan en un cantó, jo estic en un altre, però ara me'n vaig allà on estan elles i dinem tots a casa.
Si ara aniràs a la Model.
Sí. No, a la Model no, perquè la Model ja s'ha acabat.
Ah, bueno, ja s'ha acabat l'acte.
Un altre dels llibertaris. Mm. I després dinem tots a casa, ven els meus nebots, vull dir que sí, i després a les 7 de la tarda ens anem tots a la Model.
A les 7 de la tarda.
Sí, perquè fan actes, sí.
Què m'has
dit? Deixa'm dir, no, molt, molt curt, que no volia ser un símbol, però jo crec que ell pot estar molt orgullós de tenir unes germanes com les que tenia, perquè d'acord, ara en parla tothom, però potser si no hagués sigut per vosaltres la cosa hagués quedat una mica més en l'oblit. Per tant, ho dic, ja sé que ell no em sent, però tu saps que ho dic sempre, perquè realment han seguit de tots els camins, l'oblit, la part jurídica, la part argentina, ja un altre, bueno, és una cosa impressionant. A més, com tenen la sort de ser quatre, us torneu, sí, sí. Que jo a vegades dic tants actes que us torneu, jo no puc tornar tant, això. I després, que clar, jo volia dir que ell és un símbol per ell, però jo crec que també la gent està tan, també és un símbol contra la pena de mort, és un símbol, vull dir que també, encara que utilitzar no, però al ser l'últim executat, jo crec que sí que és molt important.
Sí.
El que era la repressió franquista, no, que ara estem igual, no estem igual. La Constitució del 78 va prohibir la pena de mort, i a França encara la tenien, va trigar 2 o 3 anys, i avui dia no hi ha pena de mort, i la Unió Europea no es pot entrar-hi sense pena de mort, i clar, un símbol de l'últim executat amb Garrot Vil, perquè després van haver-hi 5 executats, com sabeu, el 27 de setembre del 75, aquest sí que vaig estar en el fusellament, horrorós, són uns records que qui ho ha viscut de prop no s'obliden mai, però en tot cas no és que siguin símbols, però que això es va acabar, i jo crec que n'hem d'estar satisfets, perquè era una cosa, aquí heu sentit el que ha patit la germana, però una cosa terrorífica, no? I per tant això volia destacar, aquestes dues coses.
Carla, que volies fer un comentari o una pregunta, no sé.
Anys, recordo que a la Facultat de Dret vam fer una xerrada, no? I és la primera vegada que a mi em van explicar bé la història, perquè no la coneixia, l'havia anat sentint i no la coneixia bé, que és una cosa que també no deixo de pensar, com pot ser que això no m'ho expliquessin a l'escola, com pot ser que no ho estudiés bé a l'institut, no? I una de les coses que van dir aquell dia és que fa 50 anys, en molts moments, en tota la prèvia de tot aquell procés, es van sentir en determinats moments molt soles, no? I vaig pensar, ostres, quedo a sobre, dintre de tot plegat, sentir que no tens el suport, no?, de bona part de la societat. I només et volia dir que espero que avui, 50 anys després, que entenc que és un dia que ha de ser molt difícil, com a mínim us sentiu acompanyades.
Sí, sí, digues.
No, perquè heu ajudat a construir molta memòria amb això, i jo crec que bona part de la societat avui no només coneix aquella història, sinó que sap de tota la injustícia, no?, que va comportar. I que
jo crec que és fonamental això per la memòria històrica que volem construir, no? Que no volem construir cada sèrie com a tot arreu, no?
Clar.
No, que amb aquest aspecte estem molt estem contentíssimes i ens passem la vida donant gràcies perquè és el que sentim i tenim necessitat. Perquè durant 15 anys ens ho vam passar, vull dir, era sol, era solitud, dolor i fins i tot et diré que por els primers anys, perquè el Salvador era una persona incòmoda per molta gent, pels polítics i pels no polítics. Era una persona incòmoda i ens vam sentir molt soles i en canvi ara és tot el contrari. I estem super agraïdíssimes i contentíssimes.
Un quart d'onze, em sembla que vols fer una última pregunta.
A veure, López Fonta. L'amnistia del 77 va amnistiar tots, no? A uns i als altres. Però per què s'amnistia un procediment injust? O sigui, si hi ha un procediment que és injust, que no hi ha proves...
Això és que és diferent, del punt de vista jurídic.
Això? O sigui, això,
sí, a veure, una cosa és l'amnistia i l'altra és el procediment injust.
Perquè al final el que vol la família és... No era un assassí, o sigui, era un revolucionari, activista, que feia coses, però no era un assassí. I la seva voluntat no era matar. I llavors el que volen és que quedi la seva imatge neta, no?
No, i sobretot...
La pregunta és, tu amnisties pues, aquest jutge
persones,
que ha fet... Clar, persones, però el procediment...
S'hauria
de poder revisar. O sigui, això això
que
per què no es pot
revisar? És que l'amnistia no té noms, així com l'indult. Ja, és, si indulta fulaneta, fulaneta... L'amnistia no té noms, és per quins fets? Que llavors va ser fàcil, jo em formava part d'aquesta amnistiat del 77, jo i qualsevol que hagués lluitat contra el franquisme, deia amnistiat per tots els fets de la lluita antifranquista. Sí. Ara s'ha intentat, a veure si s'acaba una vegada els pactes i tot això amb això, és la gent que tingui que veure amb el 9 de novembre... que es va ampliar després, i amb l'1 d'octubre, diguéssim, amb el procés aquest que va haver-hi, no altres delictes que puguin ser fora, o no amb un que encara que li hagin fet un judici injust, o perquè li van fer perquè era, jo què sé, això no. M'entens? La diferència de l'indult té nom, i en canvi l'amnistia no, és pels fets, geogràficament, o sigui, dit les dates i tot, i clar, se'ls dona poder als jutges per aplicar-lo, perquè cada jutge li arribarà als que ell ha jutjat i podran dir que aquest és d'una mica el perill pels que van al Suprem, no? Però llavors no va haver gaire problema. A mi em va arribar un dia que estava amnistiada i se'ns en fotia perquè ja ho sabies, que estaves amnistiada, no hi havia més delictes que no tenien res a veure amb aquests, no? Però, i que no estava encara jutjat, també ens van indultar inclús abans de fer els judicis, perquè es va fer una trencada amb l'anterior, una trencada mínima, mínima, però es va fer una trencada en aquest sentit.
La darrera que li faig a la Imma és les germanes, i tu en particular, amb què sentiríeu que esteu en pau, diguem-ne? Amb quin tipus de reconeixement?
Amb una,
o què és el...
amb una revisió.
Una revisió del judici.
Nosaltres ara lluitem per una revisió justa, perquè tothom sap que va ser injust, no es va fer proves de cap tipus, bueno, etcètera. Una revisió. Tot i que s'ha intentat fer dues revisions, ens ho van denegar. Vam anar dos cops a Estrasburg, ens ho van denegar, i finalment ens vam ajuntar amb la querella argentina, que són gent de tota Espanya amb penes, moltes penes, i quan van estar a punt de declarar que van anar a Madrid davant de la Servini amb la pantalla i tal al consulat, va arribar una telefonada, els van impedir, fora, 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 no se puede, devien rebre alguna trucada, fora, 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 i tal. Llavors se'n van anar a Buenos Aires a declarar, i estem aquí aturats. Una revisió.
Una revisió. Bé, 50 anys després ha estat un privilegi poder saludar a la Imma Puig Antic, la germana gran d'en Salvador, la qui va voler donar-li la mà fins al final, no va poder ser, però que hagi vingut aquí a la ràdio 50 anys després ha estat un gust. Moltíssimes gràcies, Imma. I gràcies també a la Magda Oranic, que va formar part també i que va col·laborar en aquella defensa. Gràcies, Magda.
Gràcies a vosaltres per recordar-ho.
Passant ara 3 minuts d'un quart d'11, fem una pausa i de seguida tornem. Va.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902. Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Mmm!
tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Cada dia som més els que practiquem esport, els que gaudim fent el que més ens agrada.
Entrenant, competint, donant-ho tot.
El Cort Inglés de l'1 al 10 de març aconsegueix marques de fitness, running i trail.
Com ara Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
I emporta't un 30% de regal
per futures compres en tots els esports.
Només al Cort Inglés.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13, 26, 30, 34 i 41. I els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Els Premis Ràdio Associació reconeixen aquest any les transmissions esportives de RAC1.
El Barça juga a RAC1, és coralitat, és equip.
Gràcies i visca la ràdio esportiva en català.
RAC1 també està de celebració perquè aquests premis han distingit amb una menció d'honor el responsable del sistema informàtic i la veu de RAC1, Carles
Godó i Vallvé.
Aquesta menció la vull compartir amb la primera persona que hauria trucat quan em van comunicar que rebria aquesta menció i que segur que estaria orgullós de mi, el meu amic David Marca.
Moltes gràcies!
Tots som u.
RAC 1.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC més 1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com que hi hagi una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Vanna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 2 de març, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a Àustria. Vindreu, oi?
A RAC1.
Tots som 1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 23 minuts. No sé si voleu fer algun comentari. He de dir que quin privilegi poder sentir l'Aima Puig Antic després de 50 anys en un dia que és molt difícil, que fins i tot després d'haver-ho, jo crec que n'ha parlat moltíssim tots aquests anys, sí. No? I recordar l'escena i el moment en què aquesta frase de que ella volia donar-li la mà i que ja havia pensat com donar-li la mà, fins i tot posant-se d'esquena sense veure-ho, no? Perquè el que no volia és que hi hagués un grup de gent que odiava el seu germà executant-lo, no? O només un grup de gent que l'odiava. És d'una intensitat absoluta, i la vigència, la presència d'allò, sobretot suposo per el que deia al final també, que vull una revisió, passat 50 anys i no hi ha hagut revisió, per tant la ferida que continuarà oberta sempre probablement és molt més difícil que curi si no hi ha un cert reconeixement, ja no només social, sinó o polític o jurídic o el que sigui, no? No sé si voleu fer algun comentari.
Sí, bueno, tu, perquè jo he parlat molt avui.
No, ara quan deies aquest moment que a mi, que si ella se li ha trencat la veu, no? Pff, quan deia jo no volia que estigués allà amb tota gent que l'odiava, no? Amb tots els policies que segurament estaven allà mirant, no? Un tio que va matar un poli i tal. Jo me'n recordo quan escoltava la història de petita, tinc la sensació que amb aquesta cosa que et passa quan no tens com molta consciència del temps, que era com una història del passat, no sé com dir-ho, com una cosa descontextualitzada del país on jo vivia, no? Com una cosa que va passar fa molt de temps i que no tenia res a veure amb el present.
Però tu quan eres petita, clar,
feia uns anys que havia passat.
Sí, però clar, però no tants tampoc.
No feia
pares
tants,
a mirar.
No,
si estàs parlant dels 80 o inicis dels 90, clar. Què feia?
Clar.
15 anys d'això?
Clar, exacte. I en canvi, a mi em semblava propi d'un país que jo no coneixia, clar. Una cosa antiga, que no tenia res a veure amb la meva realitat, no? I, mira, ara fa molt poc em vaig acabar un llibre que està, jo recomano molt, que es diu Ni una ni grande ni libre, és una superhistòria, bueno, és molt llarg, sobre el franquisme, apareix també Puig Antic, i hi ha una cosa molt curiosa, fa una revisió que jo crec que és superinteressant de tot, eh? Però al final, el llibre acaba amb una escena que és com torna Orwell concretament a Osca, no? Perquè ell havia lluitat l'any 37 allà, sempre deia que volia tornar a fer-se un cafè i tal, i el llibre acaba amb que efectivament, al revés del que va passar, pot tornar, pot fer-se el cafè, arriba a Osca, obre el diari, any 70, no me'n recordo quan, i es troba amb que, ostres, el tio que havia sigut l'últim secretari general del partit franquista, com està, no? És president del govern, el periodista que escrivia en el diari franquista de l'època està de portaveu, i a més sembla que hagin passat d'una cosa a l'altra
sense solució de continuïtat, no?
Sí, exacte, sense que passi massa res, i de sobte, escolta, han estat demòcrates tota la vida, no? I és una escena que està molt ben narrada i que està molt ben explicada i que diu coses interessants de fons sobre quina memòria construïm, no? I a mi, amb aquesta idea de quan era petita, les històries descontextualitzades de coses que havien passat, crec que és important contextualitzar-les en un país on no fa tant va passar això i que també s'explica part del que som, perquè el país era com era fa 50 anys.
Heu vist la pel·lícula Argentina 1985?
Sí, sí.
Acabes, almenys és la sensació que vaig tenir, acabes la pel·lícula pensant quina profunda enveja d'un país que ha pogut fer un judici i després el que vulguis, eh? Però que ha pogut asseure a un grup de gent davant d'un tribunal i dir-li, sí, però malgrat les lluites i malgrat les dificultats que vostès van excedir-se absolutament i van cometre crims de guerra i crims
amb el fiscal dient, senyores jueces, nunca más. Mm-hmm. És que és la diferència.
Ara m'estava defensant el contrari, perquè quan, o sigui, l'amnistia com eina de reconciliació, clar, va ser l'argument central del 77, i de fet hi ha la cèlebre quadre de Grupo Crónica, no? De la reconciliació, que és la gent sortint, tot de presos sortint i abraçant-se, la Espanya nova i tot això, i l'olvido. Jo, que era nen...
Però una cosa no treu l'altra, també.
No ho sé, però dic que jo, que era nen en aquell moment, la idea de que dejemos pasar el guerra civilismo, uh-huh, i el canvi de jaqueta formava part del folclore, diguéssim, polític, uh-huh, però hem de mirar cap endavant. És una mica... Però totes les amnisties tenen aquest esperit. És a dir, l'amnistia... Llavors, clar, jo a mi m'agradaria que hi hagués l'amnistia i després poguéssim jutjar el de los Cobos o per precarició a García Castellón, que és el que una mica estem,
però llavors ja, ja no és una amnistia.
Però, bueno, llavors per què us agrada Argentina 85?
No, però bueno, és que aquí avui ens han vingut a explicar una altra cosa, eh? O sigui, una manca d'humanitat brutal d'algunes persones en alguns moments determinats que et deixa, bueno, profundament afectat i completament mut, no? I alhora, un procés injust, no? I cal separar les coses. Lògicament, quin és el problema, no? Quan la família del Puig Antic diu que el que vol o que busca és una revisió, que és que li és igual l'amnistia, la no amnistia, el que considera és que es va condemnar a mort una persona de forma completament inhumana i injusta, no? I això és un problema mal resolt de la llei de memòria històrica, perquè clar, a Espanya la llei de memòria històrica, una de les grans mancances que té precisament és que no permet l'anul·lació de totes aquelles sentències que hi va haver en aquell moment. sinó que simplement el que preveu és la revisió, no la revisió, la declaració personal de reparació i reconeixement de les víctimes, però que, a més, no té efectes pel que fa a responsabilitat patrimonial de l'administració. Això ho capa completament, no? Per tant, diu, bueno, sí, no anul·larem sentències, podem dir que bueno, per recuperar la dignitat d'algunes persones que varen ser injustament tractades, però tampoc no compensarem pagarem, no. Res de tot això.
O sigui, jo vull posar en valor el que és la importància de la separació de poders, la importància dels judicis justos. Hi ha molta gent que pot pensar...
I tant, que és important.
Hi ha molta gent que pot pensar, bueno, però si era un revolucionari que anava armat en aquell moment i tal, i algo debió hacer. Però és que...
Va, una pila no va pensar
segur,
en aquell moment.
Segur, segur. Algo, la idea si va armat, de si va armat, i si és un revolucionari, i és que buscava l'acció armada i tal, algo debió hacer. Llavors, però és que, inclús en el algo debió hacer, és que el que pensa d'aquesta forma sempre ha de defensar un judici just, no pot ser un judici de 6 hores amb un tema penal i amb un amor i sense proves, i la separació de poders, que és importantíssima, i la defensa de la separació de poders, i això és el missatge que aparta de la humanitat, que l'esperança és que la humanitat està per sobre de les ideologies, i la persona que té la ideologia per sobre de la humanitat, per a mi és un loco.
No, jo volia també una cosa que m'ha cridat l'atenció en aquesta línia, el que tu deies, no? Que era una figura incòmoda pels polítics del 77 i després, clar, un revolucionari, a poc que mirem les proclames del 1000, les quals jo, diguéssim, m'agraden bastant algunes.
Jo soc revolucionari i
crec que és un grup injustament oblidat.
De la revolució
armada. No, bueno, aviam, els moments depèn quan toquin. El cas és que quan arriba aquest canvi i Santiago Carrillo posa la bandera espanyola i accepta la monarquia, per dir-ho en un símbol, no? Mm-hmm. Tots els que han quedat fora, és a dir, grups des de Grapos, la mateixa ETA, el MIL i altres grups armats, o gent anarquista que no entra en el joc del Pacte de la Moncloa, per exemple, queden oblidats no pel franquisme, sinó pels nous dirigents demòcrates. Mm-hmm. Perquè és una memòria incòmoda. Ara m'estava recordant, no sé si us sona allò de la 9, que és un grup de militars que estaven en l'exèrcit nord-americà i van alliberar París, per dir-ho d'alguna manera, no? Era un grup de republicans espanyols. Bé, eren majoritàriament anarquistes. És a dir, volien la revolució cap al comunisme llibertari. I han estat explicats com demòcrates. Gent que volia votar... No, els anarquistes no votaven. És a dir, s'està com ficant amb calçador memòries incòmodes. Escolta, doncs, incòmodes, si era un revolucionari portava pistola, i si l'hagués matat el policia, seria just que el matessin a ell? No, absolutament no. I matar un policia franquista d'una dictadura militar guanyada en una guerra civil és el mateix que matar-ho ara? Home, doncs, podíem debatir si lluitar contra una tirania és el mateix que lluitar sobre una democràcia, per dir-ho així, no? Mm. Però és incòmode. Clar que és incòmode. I aquí seria la gràcia, passat el temps, de dir, era una persona, no era un demòcrata, no, era una persona que creia...
I probablement tampoc, Baños, no era un heroi.
Tampoc, dir, segurament.
El problema és aquesta instal·lació d'un símbol, un altre cop, com deia ella. Com deia l'Aima, diu, ell no hagués volgut mai ser un símbol de res, no?
I si, ara imagina que el podem ressuscitar i portar-lo aquí amb les idees dels anys 70, igual tots nosaltres estaríem mirant al terra. Clar. Perquè als anys 70, la lluita armada... bueno, collons, portem samarretes del Che.
Sí.
I el Che fusallava gent. Sí. Vull dir, clar, és que aquí l'hem tot dulcificat.
No, són samarretes del Che com si portessis el Ramones.
I llavors, a mi el que m'agradaria, com homenatge a Puig Antic també, és reivindicar, a part de la seva crueltat, de la mort i tot això del sistema, reivindicar que hi ha gent de la lluita antifranquista, i ara i sempre, que sempre se'n seran incòmodes, perquè no entren dintre d'un patró estàndard. I que part de la memòria històrica hauria d'anar no a reivindicar a les figures oblidades, com a confrontar les idees que hi havia llavors. Clar. Perquè ja està.
No, què vols dir? No,
no, molt bé.
No, perquè...
Se li està agradant a López Fota.
Sí, no, perquè més...
Desenvolupa. M'agrada la revolució armada, però les revolucions armades han fet avançar moltes vegades la història de la humanitat, segons contra qui.
Més consensuada. La guerra civil. Tots, hombre, la república, no sé què... Bueno, la guerra civil, doncs hi havia grups, no sé, hi havia el PUM, hi havia el Partit Comunista, hi havia els anarquistes, que no volien una democràcia liberal, no, burgesa, no volien que la guerra servís per fer la revolució. Ara els hem encabits tots que lluitant per la democràcia. Hombre, pues no. I també dels franquistes. Hi havia liberals que el que volien era un sistema britànic i no sé què, hi havia falangistes i hi havia militars tronats. És a dir, no estic justificant el franquista.
No, evidentment.
Però
hi ha... Però és que en el matís està la...
Hi ha ideologies...
Estàs fent un anàlisi subjectiu de la història.
No, que hi ha ideologies que mirades des del 2024 ens són profundament incòmodes. I però en aquell moment eren justificables, segons o no, llavors la nostra mirada també era cap aquí.
Sí, el que passa que també és veritat que si mirem cap a la... No sé, que, clar, és veritat que al final la història, no?, acaba resumida en una visió més superficial de determinades coses que van passar i ens l'expliquem sovint de manera fàcil perquè ens resulti fàcil de comprendre coses que no ho són i que evidentment hi havia 800.000 matisos pel mig, no? El que passa que també és veritat que normalment de la política o la història o determinades situacions han estat l'art de trobar, no sé, punts en comú que facin que les coses tirin endavant, no? En el llibre que deia abans que ha donat la sensació potser que venia a fer gairebé una, no sé si una impugnació de la transició, però l'escriptor el que diu i a mi em semblava interessant és el contrari, és a dir, no diu, escolta, aquí va arribar un moment en què els franquistes es van fer demòcrates i es van posar d'acord, ve a dir, no, hi havia una lluita clandestina de molts anys de persones que tenen molts matisos i que són molt diferents però que sí que compartien una cosa en comú, que és que volien acabar amb el règim franquista, no? I és aquesta lluita i és aquesta feina feta durant molts anys la que acaba amb un règim que, com que continuava controlant el que és el poder, i això és important que ho entenguem també per entendre on som avui, continuava, no? Els resortes del poder continuaven en mans de qui continuaven, les coses van continuar com van continuar. De vegades...
Però, des,
i llavors, de vegades, certes situacions... Digues.
No, que des de dintre del franquisme i de l'administració del franquisme hi havia molta gent que estava treballant per fer una transició,
Mira,
des d'abans, Jo això sí que m'ho havia llegit tot,
Te'l passaré, te'l passaré perquè miris també alguna de les coses que ve a dir, sí, que és bàsicament, però... que ni Franco era un tonto ni estava sol, ni el poder tenia tantes ganes de reformar-se, sinó que bona part de les reformes que es van fer s'expliquen en un context internacional on també es feien i que bàsicament havien de servir per intentar mantenir-se en el poder i que si no van aconseguir-ho no va ser perquè els franquistes es democratitzessin, sinó per la feina d'altres organitzacions i d'una democratització gràcies a molta gent que estava a la clandestina de partits prohibits, etc, que van empènyer perquè el país
internacionalment caminés
cap on caminés. Però en tot cas, vull dir que a mi això em sembla interessant també per entendre on som avui, quin país tenim, i quan parlem d'humanitat, que tot ens resulta més fàcil, no?, quan mirem com episodis passats. Jo crec que bona part, o una part dels problemes que tenim avui en dia, no només aquí, sinó molts llocs del món, tenen a veure també amb la deshumanització, que és la deshumanització de l'altre, del rival, del que no pensa com nosaltres, que ens permet actuar d'una determinada manera. No ho fem.
10:38.
Amén, Jesús.
Moment, queda, ara tornem, un moment.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Cada dia som més els que practiquem esport, els que gaudim fent el que més ens agrada.
Entrenant, competint, donant-ho tot.
El Corte Inglés de l'1 al 10 de març aconsegueix marques de fitness, running i trail.
Com ara Nike, Adidas, Under Armour i moltes més.
I emporta't un 30% de regal
per futures compres en tots els esports.
Només al Corte Inglés.
És el moment de fer la preinscripció escolar per al curs 2024-2025. A Catalunya construïm el futur dels nostres infants en una escola inclusiva, de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tothom. Podeu presentar la vostra sol·licitud del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Fem l'escola que volem. Trobareu tota la informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la Granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que tu passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet sóc com un pare, sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Anirem acabant avui amb l'Antonio Baños, el Joan Canyada, l'Alejandro López Fonte i la Carla Turró. Però abans, per tota aquella gent, t'imagines que et pots llevar a aquesta hora del matí? Quina cosa, tu, i saber veure què ha passat. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Què ha passat en aquesta estona de tertúlia?
Doncs que hem analitzat l'informe de la Comissió de Venècia que es va fer públic ahir, que, tot i que encara s'ha d'aprovar en una votació, legitima la llei d'amnistia. Segons el catedràtic de Dret Constitucional Xavier Bosch, l'esborrany avala la llei amb matisos i servirà per acotar les negociacions.
No és un aval total, no es pronuncia sobre la constitucionalitat, per exemple. Però sí que hi ha, jo crec, un aval amb matisos, com ara la forma de tramitar la proposició de llei d'amnistia, que s'entén que hauria de ser més oberta, el missatge que dona respecte al terrorisme i els límits generals que pot tenir l'amnistia també és bastant clar i segurament acotarà les discussions que ara es tinguin.
Arbós també assegura que el text de la Comissió de Venècia no impedirà la causa per terrorisme contra Carles Puigdemont i Rubén Wagenberg.
Un informe, doncs, que hauria d'encaminar l'aprovació de la llei d'amnistia en els pròxims dies, però ara per ara, PSOE i PP, com a mínim, segueixen enrocats en les seves posicions.
Sí, tots els partits defensen que l'informe els dona la raó. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha assegurat aquest matí que hi haurà llei i ha llançat un dard als populars.
És un informe que vuelve a desmontar otra de las mentiras, otra de las hipérboles con las que el Partido Popular se ha manejado en toda esta cuestión. Se ha vuelto a demostrar que la ley de amnistía, lejos de romper España, lo que hace es unirla. Se ha demostrado que lejos de cargarse la separación de poderes, es absolutamente respetuosa. Lo mismo que es absolutamente respetuosa con la propia Constitución.
I des del PP, versió contraposada, pels populars l'informe no interferirà en la decisió que pugui acabar prenent el Tribunal Suprem. Com ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya la vicesecretària de Sanitat i Educació dels populars, Esther Muñoz.
Le prometió una amnistía total y después del auto de
el Tribunal Supremo de ayer sabemos que no va a poder ser. No porque Sánchez no se la quiera dar, que le daría lo que fuese con tal de mantenerse en el poder, sino porque el Estado de Derecho sigue funcionando en España, gracias a Dios, ¿no?
Muñoz, que ara es referia a Sánchez, precisament al govern, al president del govern espanyol, és qui encara no s'ha pronunciat. És previst, però, que faci un discurs d'aquí uns minuts al Congrés del Partit Socialista Europeu a Roma i podria parlar-ne.
Tot plegat avui que fa 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antich a la presó Model de Barcelona.
Sí, el jove antifranquista de només 25 anys se li va aplicar el garrot vil mentre les seves germanes i el seu equip d'advocats treballaven fins l'últim moment per aconseguir un indult. Al Via Lliure hem conversat amb Imma Puig Antich, germana de Salvador, i amb Magda Urenic, que va formar part del seu equip d'advocats. Totes dues han recordat així aquell dia.
D'entrada semblava que la cosa anava bé, diguéssim. Era com il·lusió d'esperar l'indult, però jo penso que sí que ho sabia. Ara l'esperança és l'últim que es perd.
Vaig trucar a Nacions Unides, vam parlar amb el Vaticà. És veritat que ja sabíem que l'anaven a matar, però esperaves que a l'últim moment hi hagués alguna cosa.
Aquest matí també se li ha fet un homenatge a la Model.
I per acabar, pendents també de Targa, on l'autovia 2 encara continua tancada per les protestes dels pagesos, és l'últim gran bloqueig que queda al país de tota aquesta setmana, i de fet un grup d'agricultors ja treballen perquè pugui reobrir en poca estona, tan bon punt s'apartin els tractors. Última hora des de l'A2 a Targa. Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. Durant el matí ja hem dit que quedaven pocs tractors a la mateixa autovia, i és que ahir ja van acordar d'intentar deixar-la relativament lliure perquè des de fa una estona un grup de pagesos voluntaris han vingut a netejar la brossa. A més, amb els tractors han donat un cop de mà als operaris de manteniment de carretera per treure les restes dels focs, perquè tenen clar que la via ha de quedar neta per part seva en tot allò que es pugui. Per això també ahir amb concerts van voler agrair la paciència dels veïns. En menys de dues hores es donarà el tall per finalitzat.
3:15 del matí, de seguida anirem amb els exagrables. Gràcies Sandra Sotillo, gràcies Nil Sant Martí. Fins ara.
Fins ara. Fins ara.
I fins aquí també Antonio Baños, Joan Canyada, Alejandro López Fonta, Carles Durró, moltíssimes gràcies aquest matí.
Què passa? La frase aquesta de els que teniu la sort d'aixecar-vos ara.
T'imagines?
Jo, si no m'haguessis trucat per venir aquí...
A 3:15 no m'ho crec, Baños. No m'ho crec. Sí? Estaries?
No, estaria...
Què va passar ahir?
Estaria mandrejant.
Això sí. No t'ho crec, que potser sí que estaries estirat al llit encara. Això no vol dir llevar-se. Va, moltíssimes gràcies per ser-hi, com sempre.
Gràcies.
Més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà. Ajuntament de Barcelona.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable solar i estalvia 1.300 euros en 2 anys. A més, instal·la les teves plaques solars des de només 58,97 euros al mes. Contracta-ho ara en un dels punts de servei Instavia a Pallejà, Sant Cugat del Vallès o Sant Boi de Llobregat i comença a estalviar.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
El 2 i el 3 de març tens una cita amb la Botifarra de la Garriga.
T'esperem a la Fira de la Botifarra amb un munt d'activitats per tota la família.
Vine amb la colla a fer un tast i a comprar productes de proximitat.
Una bona oportunitat per conèixer la gastronomia i el patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la Garriga. T'hi esperem.
Tota la programació a firadelabotifarra.cat.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
A RAC 1, senyor Herflick, que va pagar 4 milions de marc, que serien uns 2 milions d'euros,
aquí.
Aquí.
El PSOE.
Oh!
No, atenció.
Billy Brandt va dir, puc posar la meva mà al foc.
Quan no la tenia la mà, la cigala tenia la mà al foc.
Ni flic ni floc, això és literal. Ni flic ni floc.
Va dir ni flic ni floc.
Ni flic ni floc.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Pa floc el que tengo aquí colgado.
Pablo, és que de veritat sou ordinaris, però ordinaris.
Home, això s'ha d'aixecar de alguna manera.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola,
què tal? Hola, Malcom Otero, bon dia.
Bon dia!
Ara, ara.
Je sens prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Què? Què hem de fer? Què hem de fer?
T'imagines que fem el...
No. No. No.
No. No ho vam pensar, eh?
No.
No. T'ho juro, que si ho arribo a pensar el fem.
No.
No. I no em dius res. No.
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 No, pues no farem.
No, no.
Però tot i així,
no.
El d'avui fa molts anys.
No.
La d'avui, però ja et dic que és una data. Respira, Bundó.
Ah, vale.
Respira, Bundó, tranquil.
La d'avui.
Serà molt allunyada en el temps.
Ah, sí,
i geogràficament, respira, Bundó. I és veritat que feia temps que no fèiem dones.
Sí.
Des de Diane Fossey, dels micos. Sí. I tornarem a Àfrica.
Sí, sí. Fa molt d'això ja.
Sí, sí, 8 setmanes en
fi.
I a més a més farem avui també a Àfrica, però una reina, ni més ni menys. El que és bo dels reis, aquesta és la veritat, és que són una mina i sempre
sí,
donen
clar,
material,
és que
anar
a buscar reis és molt fàcil, molt fàcil.
Però aquesta, i això no és un acudit en doble sentit, és una execrable pota negra.
Va, a veure, sí, i... aquest seria el primer acudit. No, és...
comentari de...
No, és que el Santi m'ha dit, t'has posat això i sembla... I no ho vaig pensar, ho vaig pensar pensant en el menjar, pensant en tu, perquè l'altre dia, Mundo, va passar una cosa. Tinc aquest típic xat de pares que tothom té i que ningú vol contestar.
Tothom no.
Bueno, tu ja no, perquè tu tens xat d'avis, però...
No conec
seria capa. Brutal, eh?
I un dia un d'aquests pares em diu, escolta, vull portar un client a un bon restaurant de Barcelona i em pregunta, li pots preguntar al Bundó?
Va.
Això és verídic, eh?
No.
A veure, Xavi, ets com la guia no. McAfee. No. Mac Bundó, no. Luxury Restaurants.
Escolta, prou.
No, va.
Em poseu unes imatges que no són... Sí, jo sí. No sóc així.
No, evidentment no. Concentrem-nos en el tema d'avui, va. Parlarem d'una senyora que és una icona, o sigui, a Àfrica està considerada com una icona contra l'imperialisme europeu a l'Àfrica. Sens dubte, una dona valenta que va obrir la porta que les dones fossin dirigents, que va haver d'enfrontar-se a enemics implacables, als interessos colonials de les grans potències, que aleshores bàsicament eren França i Anglaterra, ara són moltes, i que té una avinguda, l'avinguda principal d'Antananarivo, capital de Madagascar.
Madagascar, sí.
Que als locals li diuen Tana.
Mm-hmm.
Perquè, clar, si tu dius...
És complicat.
Sí,
vaig cap allà... Sí.
Perquè si aquí a Barcelona diem Barna a Barcelona...
Ja no gaire, no?
Bueno, això és més de la meva època, potser,
està,
no?
Està una mica ja...
Sí. Però, per exemple, t'has fixat que aquestes capitals amb noms llargs... Amb Vic no podries...
No pots fer res, no pots retallar
amb més. Pals, ja. No podria... amb Pals...
Però, per exemple, ara m'han recordat la gent de Llavaneres, no?
Llava. Però com ho dius?
No, Llava.
Llava.
No. Això els de Barcelona, que parleu així raro. Els
de Sabadell. Clar, que tu ets de Barcelona.
No, jo soc de Sabadell.
Sí. Vull dir que Rau.
Hi ha una diferència bastant substancial amb la llengua.
Sí, bueno, va.
Sí.
A veure, parlarem de la reina de Madagascar.
Aquestes neutres que deixeu anar, que sembla nas.
Sí, clar, perquè tu, Sabadell...
No, Sabadell és molt diferent.
Sí, molt, molt. Sí, és com Torelló. Sí. Parlarem de Madagascar. De la reina de Madagascar, la illa dels lèmurs, la més gran d'Àfrica, la de gastar l'oceà Índic, pels de l'ESO, la de la pel·lícula de dibuixos animats.
No, home, no.
Una dona admirada, però que va ser genocida, cruel, torturadora, que explotava el seu poble, que conspirava, cosa molt estranya, amb una reina.
No és normal.
No és normal.
No és normal.
Que va ser implacable contra tothom que gosava fer-li front. Avui li traiem la corona a... Avui tenim un problema...
Què passa?
Amb el avui nom? Els noms són complicats, eh?
I però ja què vol dir, que són quantes lletres? A veure, vaig a, els estimats oients, vaig a comptar les lletres que té el nom.
Compte i...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Té 26 lletres el nom, eh?
I
no és compost.
I poques són vocals. Sí. Aleshores, la reina es deia... Rabodo Andriana Emponimenina. que és quan tu la crides a sopar, li dius, Ramon Adriana en Polimerina, a taula! També és coneguda com Ranavalo Manjaca.
Més fàcil.
Més fàcil encara, Ramavo.
Però... Ramavo.
Ramavo. Bueno. No vull cap broma sobre Ramavo.
No, res. Vale. El què?
I més coneguda com Rana Balona Primera de Madagascar.
Oh!
Trobo que és de les més encertades que heu fet en temps, eh? De... Rana Balona.
Rana Balona. Balona.
Balona. Però que, clar, és que no ho diu.
No, però tu saps que aquesta cançó, jo recordava que era una cançó que feia potser 20 anys que no sentia, que pensava que deia...
I ha sigut 20 anys.
Baloba, baloba. I sentint-la bé, diu...
I què diu, què diu la cançó?
Mr. Loba.
Però això també passa amb les cançons aquestes en anglès. Jo tota la vida he pensat que la cançó aquesta de...
Què?
Last Night de DJ Save My Life.
Sí.
Era Les Meravilles de My Life.
O aquell que era, com era? Son de... Com ho deies? Son de Reebok o de Nike? Que és el... This is the rhythm of the night. I deia la gent si és de Reebok o de Nike.
Clar.
Bueno, en fi.
Bueno, pues
bueno, anem... En...
Reina Rana Balona.
Exacte.
No Rana Flamenca.
Wow.
Rabo Andrina Amponi Merina va néixer al voltant de 1778.
Li podem dir Rana.
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 La reina Madagascar. Rana. Bueno, la reina Rana.
La reina Rana, sí, per exemple. Bueno. Va a la regió de Imerina, també dit Merina, no? com les ovelles.
Mm.
Que en aquell moment era un regne independent. Exactament, va néixer a...
Atenció, un altre nom.
Amba Tomainiona. Al palau. Al palau d'Amba
Tomainiona.
Manoina.
Amba Tomainiona.
He llegit en algun article...
Si ho heu escrit bé, em va tot Manoina. Exacte. Que no tinc cap manera de comprovar-ho.
No, escriu-ho, està escrit bé.
Val.
Una altra cosa és com ho llegim.
He llegit en algun article que s'hi havia nascut un plebea i tal, però no. Era aristòcrata i va créixer dins de l'aristocràcia malgaix.
Explica'm, malgaix. Malgaix, malgaixe, malgaixe, gentilici de Madagascar.
De Madagascar.
El de les pel·lícules dels dibuixos animats.
Sí.
I probablement va rebre una educació adient, adequada per la seva posició social. A l'època, Madagascar estava marcada per conflictes i lluites internes entre diferents regnes i faccions polítiques i tribals.
Sí, això no se salva ni els animalets de Madagascar. El pare de la nostra amiga va alertar el rei, que era el seu cosí, o sigui, era per això va néixer a palau, d'una conspiració. O sigui, hi havia conspiracions conspiracions a Madagascar. Era com Podemos,
això.
Però sempre igual. El rei era, atenció, es deia...
Ja hi tornem.
Adriana Empomeirina. I la reina es deia Rambola Masuadró. Bé, tenia 12...
Ni de conya així, però bueno. Rambola Masuadró. Rambola Masuadró.
I què? Però no saps... Sí. Bueno, és igual, tenia 12 esposes, però aquesta era la favorita, la més important. Mm-hmm. I tenien diversos fills amb noms impronunciables, també t'ho dic, eh? Un era el príncep Radama.
No, prou. Radama.
Radama. Radama. I el rei el va casar, el Radama Ding-Dong, sí, amb la nostra amiga Rana. Radama Ding-Dong es va iniciar com a militar ajudant el seu pare en el projecte de conquerir tota la illa de Madagascar. La llegenda diu que el pare li va dir, les seves darreres paraules, que l'única frontera del seu regne era el mar.
Oh.
I Radama Ding-Dong li va prometre aconseguir-ho. I ho va fer, per la força i amb l'ajuda dels anglesos, clar.
Ah.
Clar, penseu que això era una colònia i allà hi ha molta matèria primera. Gran Bretanya el va acceptar com a rei de Madagascar, el va ajudar a organitzar administrativament el país, va crear escoles i li va donar forma escrita a la llengua malgaix. Repetim, la que parlen els animalets de la pel·lícula de divisió.
No,
a canvi, li van dir, aboleix l'esclavatge, prohibeix l'esclavatge. Ell ho va fer, com fan totes les coses als reis, formalment, però va continuar traficant amb esclaus. A mi m'ha dit que jo no tinguis esclaus, però que no els pugui vendre, no m'has dit res, eh? I de no pactar, això era el més important, no pactar amb els francesos.
Ah, era la part bona del pacte, eh?
Sí, però tampoc la va complir, eh?
Ah, tampoc.
No, però a més, Radama primer, per arribar al poder, perquè ningú amenaçés el seu regne, es va carregar a mitja aristocràcia, que era la seva família. Hosti. Se'ls va pelar, eh? I va eliminar tots els possibles candidats, inclosos els membres de la família de Rana, que va dir, bueno, ja sé, és el teu germà, però jo aquí no,
era protegir... Jo no he fet res, podria haver dit.
Ho fèiem a la puta cara.
I a sobre, com que no tenia fills, de cap de les seves dones, que també tenien moltes, va fer hereu al seu nebot Rakotobe, que és un que deien que era molt bona persona, que havia estudiat a la primera...
Home, si es diu Rakotobe, ha de ser bona persona.
Que havia estudiat a la primera escola de missioners anglesos del país, que era un tio més o menys educat, però Radama... La palma. Home, ja diu, normalment, clar que la va palmar, si no tindria 230 anys. No, però no, la va palmar en aquell moment.
Massa d'hora.
Massa d'hora.
I no se sap. De què mor, Radama?
No se sap. Si és
no sé.
Per alcoholisme, sembla que el frasco li donava molt, el drinking li agradava molt.
Sí.
Per malària, que podria també ser.
Sí.
I aquesta és la versió més estesa, per verí, per enverinament.
Ah!
Si sap carregar.
I qui se la va carregar? La principal sospitosa.
Vaja.
Rana Ballon.
La seva dona.
La seva dona, Rana Ballon. Quan el rei va morir, van amagar la seva mort, la informació, vull dir...
Perquè
la reina tingués temps d'organitzar...
Ara no ho digueu a ningú, eh?
Espera un moment, que
aguanta,
jo organitzo...
Aguanta.
És com Kate Middleton, que ningú sap on està.
És veritat, últimament.
Més pues, o menys.
Però, i penseu, però què havia d'organitzar? Que era el funeral? No. Havia d'organitzar una cosa més complicada. Doncs matar Rakotobe...
L'hereu, clar.
Home, i tant.
Clar.
I a la família del sencera, el seu marit.